Segons Ramon Llull, la gravetat de la pedra i de la pedra mòbil, en moviment natural o violent, quan es llença amb l'impuls a l'aire, aleshores es mou la gravetat, el moviment del qual és sensible a la vista. Llibre d'ascens i descens de l'enteniment, escrit el 1304. Doncs bé, Isaac Newton va publicar les seves lleis sobre el moviment, que incloïen la llei de la gravitació universal, el 1687. Ramon Llull escrivé: veient un home que el lleó té indústria de caçar, coneix que el lleó té imaginació, sense la qual cosa no podria tindre indústria, i aquesta imaginació seria incerta en el sentit. Ramon Llull es refereix a aquesta peça de la memòria i es pot pensar de que amb els conceptes de la memòria i de la imaginació, Llull anticipà els treballs de Charles Darwin i de Conrad Lorenz en els camps de l'etologia. Però aquesta visió que tenen de l'ànima era molt comuna, ja que les doctrines cristianes havien de comptabilitzar-se amb totes les doctrines galèniques, socràtiques, del soma, del neuna i del psique, però que veiem com animals les persones en qualitats humanes.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda, el periodista i politòleg Xavier Tudela ens explicarà les coincidències i diferències entre la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà. Com s'organitzen? En què consisteix l'Institut d'Obres Religioses? Existeix la ciutadania vaticana? El servei de qui està, la Guàrdia Suïssa? Existeixen les matrícules de cotxe de l'estat del Vaticà? Totes aquestes preguntes i més les respondrà aquest diumenge a les 5 de la tarda Xavier Tudela aquí, a Ràdio Estel. Hi seràs?
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. Com sempre, amb la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el nostre tècnic Jordi Carretero, qui us parla, Carla Gràcia. I avui, amb una música molt especial de Peggy Lee. Vivim en un país on cada vegada hi ha més gent gran. Augmenta l'esperança de vida i disminueixen els naixements. Aquest fet posa en tensió l'equilibri demogràfic i fa difícil de sostenir l'estat del benestar. Paral·lelament, també obre les portes a un mercat econòmic més madur i a nous productes i serveis dirigits a persones grans. Amb tot, probablement, el més preocupant d'aquesta tendència és les dificultats econòmiques amb què viuen moltes persones grans i també la solitud que pateixen, sobretot a les grans ciutats. Avui el Plusvàlua, gent gran o grans persones. He's asking for more, but my heart belongs to Daddy. senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui ens porta l'editorial parlant justament d'aquest tema, perquè un dels grans reptes que en aquests moments té plantejada en la nostra societat és, sens dubte, com gestionar el procés d'envelliment de la població. Avui l'esperança de vida s'apropa als 85 anys i les persones majors de 65 anys ja suposen el 20% del total d'habitants de Catalunya. En aquest canvi demogràfic és necessària una bona gestió de l'envelliment, sobretot en qüestions relatives a la salut i al benestar de la gent gran. Els aspectes de prevenció i atenció respecte a la salut dels nostres majors són bàsics davant dels reptes assistencials associats a la longevitat. Però, a més dels aspectes de la salut lligats a l'envelliment, també hi ha d'altres relacionats amb el benestar físic i mental. En aquest sentit, cal potenciar el procés definit com a envelliment actiu i fomentar l'autonomia de les persones grans. Per consegüent, cal promoure la integració de la gent gran en els seus tres entorns fonamentals, que són el familiar, el comunitari i el social. Per sort, la societat cada cop és més sensible a les necessitats de la gent gran i al marge de les meritòries actuacions públiques desenvolupades en els àmbits territorials i locals, cal destacar el treball d'una multitud d'entitats i associacions que centren la seva activitat i dedicació al benestar de totes aquestes persones. Si l'associacionisme és un tret singular de la societat catalana, en el cas de la gent gran hi juga un paper decisiu. Milers de ciutadans dediquen el seu temps com a voluntaris per acompanyar o ajudar a millorar el benestar de les persones grans. No parlem, doncs, d'un col·lectiu petit i estrany. Parlem de moltes persones. Parlem dels nostres pares i mares, dels nostres avis i àvies. Parlem de nosaltres d'aquí a uns anys. Amb aquesta dolça música de la mà de Peggy Lee, que va néixer als Estats Units un 26 de maig, un dia com avui, de l'any 20, i com va ser una famosa cantant de jazz i música popular, que segurament els nostres oients reconeixeran, amb aquestes dolces melodies parlem d'un tema profund, tendre i també, a vegades, no tan dolç com és la gent gran. I hem volgut dedicar un programa especial a aquest tema perquè creiem que és un tema important, de transcendència i cada vegada en creixement. Parlem, doncs, durant tot el plusvàlua d'avui de la gent gran o grans persones. I per fer-ho hem convidat els nostres tertulians, que són avui el senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Hola, Déu us guard.
També tenim amb nosaltres la senyora Mercè Blanco, empresària jubilada del món sanitari i ens deia empordanesa de l'Alt Empordà d'adopció. Bona tarda, senyora
Blanco.
Bona
tarda, bona tarda.
També tenim amb nosaltres el senyor Jaume Jané, dedicat professionalment a l'educació, però actualment jubilat laboral. Antic diputat al Parlament de Catalunya i directiu de la FATEC, Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya, i membre del grup d'opinió Gent Gran. Bona tarda.
Bona tarda.
I també ens acompanya el senyor Jordi Sala, economista i president d'Unió de Gent Gran, i que al llarg de la seva història l'hem tingut aquí moltes vegades, el Plusvàlua, ha desenvolupat diferents càrrecs en empreses públiques i en empreses privades. Bona tarda.
Bona tarda. Sala.
Doncs, si els hi sembla bé, podríem començar parlant sobre la situació econòmica de la gent gran, perquè moltes persones viuen avui a Catalunya amb pensions molt baixes i en situacions precàries. Per altra banda, d'altres persones grans ajuden, gràcies a la seva pensió, a tota la família. Com veuen la situació econòmica de les persones grans?
Jo, si em permeten, vull dir, entrant una mica inclús amb l'editorial, un element que és molt positiu, és dir, que hi hagi un allargament de l'esperança de vida dels ciutadans acabi plantejant-se com un problema, no? És a dir, és un grup que està creixent, és un grup, doncs, que evidentment són mereixedors després de tota una vida activa, doncs, de gaudir d'unes pensions, i aleshores el problema és no hi haurà diners per les pensions. Jo crec que el que s'hauria d'intentar és, sobretot, treballar tothom, des de la iniciativa personal i també des de la pública, perquè hi hagi una societat equilibrada i, per tant, que hi hagi gent gran, que hi hagi gent amb capacitat d'aportar tot el que puguin per la força de la seva edat i també de gent jove. I, per tant, em sembla que s'hauria de plantejar tot un conjunt de polítiques familiars perquè els joves que, evidentment, volen, doncs, crear una família i tenir uns fills, ho poguessin fer amb unes condicions de suport i, per tant, que hi hagués una societat que fos equilibrada. És a dir, gent jove, gent madura i gent gran, i uns i altres, doncs, evidentment, l'aportació intergeneracional d'una societat en la que convisquin avis, pares i fills, em sembla que és un factor d'enriquiment en tots els aspectes.
Per suposat, i realment és un tema que potser no es treballa prou com s'hauria de treballar, i que abans era com molt evident, no?, em sembla a mi. Senyora Blanco.
Jo volia preguntar una cosa a tots els oients i nosaltres mateixos, que la diferència que hi ha quan hi ha un problema d'un infant no és la mateixa sensibilitat quan tenim amb una persona gran. O sigui, quan ens trobem amb un problema amb un infant, tothom té un sentit de la pell. Trobes com desolat tot això. Però quan és una gent gran, no passa el mateix. Crec que no hi ha la mateixa mesura. Què opineu?
Què n'opinen?
Bueno, aviam, a mi m'agradaria exposar que quan parlem de gent gran, parlem de moltes coses. És a dir, abans es parlava de la tercera edat, avui dia es parla de tercera edat i de la quarta edat. És a dir, tenim, com deies a l'editorial, la nostra presentadora, cada vegada es viu més, però cada vegada es viu en millors condicions, també. I doncs, durant molts anys, hi ha un grup de gent que, efectivament, està retirada del mercat laboral, però que, malgrat tot, està en plenes condicions físiques, mentals, i que té una gran capacitat per fer aportacions a la societat, per fer aportacions a la família, etcètera, etcètera. I aleshores, una mica, el planteig que hi ha en aquests moments és dir, això que fins ara teníem de dir quan la gent es retira, s'aparca, i a partir d'aquí ens oblidem d'elles, no pot ser. Primer, perquè són molts més que abans. Estaves dient que estem al 20%. Hi ha projeccions estadístiques que es preveu que a Catalunya d'aquí uns 20 anys arribarem a vora el 40%. Per tant, és un grup de gent important. Aquesta setmana, si no recordo malament, hi ha hagut una conferència internacional aquí a Barcelona sobre el poder adquisitiu de la gent gran. I resulta que la gent gran és la que més consumeix en el mercat. Per tant, són més, tenen un gran poder adquisitiu, tenen un gran talent, tenen una gran experiència, i tot això la societat fins ara ho aparcava. I això, clar, dius, això no pot continuar així. I aquest potser és la reflexió de fons, de dir com a partir d'ara instrumentem, o com deia en Lluís Alegre, que mecanismes a la societat perquè tota aquesta població sigui molt més integrada i fem una societat molt més cohesionada i equilibrada.
Sí.
Jo estic totalment d'acord amb el que en Jordi acaba de dir-nos, i apuntaria, a l'editorial se'ns diu i se'ns recorda que l'esperança de vida en aquest moment ja és de 85 anys. Jo sóc de Sants, d'aquest barri on Ràdio Estel teniu l'emissora. Aquí, amb molt de respecte, quan érem nanos, visco a Sants de tota la meva vida, quan érem nanos, dèiem una vella de 60 anys, amb respecte i amb una unció amorosa, una vella de 60 anys. De vells n'hi havien pocs, perquè o havien quedat a la guerra, morts, o estaven en molt males condicions. A les fàbriques de per aquí la vora...
De fet, quan érem joves, una persona de 60 anys era una persona molt gran.
Molt vella, ja. I ho dèiem amb unció, amb respecte, perquè el vell, la vella, era molt... L'àvia era tota una institució familiar. Digue-li ara a una noia de 60 anys, una vella de 60 anys, ja veuràs què et passarà. Aleshores, jo enllaçaria això, aquesta situació tan canviant demogràficament, els estudis demogràfics i d'ESCAT, és igual, o Euroscat, agafes totes les estadístiques i la piràmide s'ha invertit. La piràmide demogràfica s'ha invertit. Aleshores, això, primer hem de tenir la consciència de que hem d'entrar, tal com el Jordi apuntava, en la definició de què és gent gran. Gent gran és la que està a la residència d'aquí dalt, gent gran és la que ara agafa el metro o agafa el tren tan tranquils, perquè no tan tranquils, no, van a, o els que aquí a les escoles del costat van a buscar els seus nets o han anat a buscar els seus nets. Què és gent gran? Per tant, hem d'entrar en una definició. Després jo això ho enllaçaria, quan us assembli, amb un tema d'Europa i amb un tema molt punyent, que és que a Catalunya ja hem superat, gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i voluntàries i a les administracions públiques, el tema de gent gran activa. Ja la tenim activa, la nostra gent. O perquè està fent cura familiar, més de, sobretot dones de més de 60 anys, per primera vegada, estan fent la cura familiar a infants i a més grans que ells, a gent de més de 80 anys. Això està passant a tots els barris i a totes les famílies. Dones de més de 60 anys estan cuidant a gent de més de 80 anys de la seva pròpia família.
Molts temes tenim sobre la taula. Hem apuntat la gent gran com a creixement i d'alguna manera canvi demogràfic social, la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent més jove, la situació econòmica de la gent gran activa, què és gent gran, apuntàvem. Així que serà un programa ben replet que ens espera d'aquí uns segons.
Do you see what I see with my eyes? People have been baking up some pies. Kids with jumping up upon the window. Those delicious pies we could get into. Living in that wire house, it must be a bird because it's not a mouse. It was sneaking up upon it carefully. There will be some bird for you and some.
Doncs som aquí al Plusvàlua, avui parlant d'un tema de fons, un tema que ens interessa i molt, que és la gent gran, grans persones. Els nostres tertulians, que tenim avui amb nosaltres, el senyor Lluís Alegre, la senyora Mercè Blanco, el senyor Jaume Jané, el senyor Jordi Sala, ens plantejaven un primer tema, i és: què és gent gran avui en dia? Gent gran és una persona que es prejubila als 50 i bastants anys, o és una persona de 80 i molts que està en una residència? Què és gent gran avui?
Jo d'entrada diria que el de vell és una paraula maca. O sigui, el que va tot molt lligat és que arriba un punt a la nostra vida que el que tenim és dignitat. I la dignitat és inherent a tothom. Llavors, jo me penso que això, tinguent clar què és això, llavors jo aniria també a pensar que hi ha molta gent de la nostra generació que han sigut els forts de la família i que després han tingut que anar claudicant per al rol que han tingut que passar, per exemple. Doncs la família o els seus fills que s'han quedat sense feina. Llavors, aquí entrem en que l'ovell és una paraula realment digna, perquè després s'ha demostrat que són un pal de paller amb totes les famílies. És que, clar...
Sembla que haguem de justificar la bellesa en la nostra societat.
No tindria que ser així. Uh-huh. Jo crec que cada vegada menys. Però sí que és veritat que tindríem que donar-li el rol que realment té.
Sembla que podríem dir també que la gent gran és un patrimoni. Sí. És un patrimoni de la societat, i que si no la tinguéssim, doncs perquè l'esperança de vida fos curta, la societat perderia, doncs, tota aquesta capacitat de suport altruista, d'experiència, de solidaritat, no? I en un món actual, a més, doncs, amb totes les convulsions que hi ha hagut, amb tot el plantejament socioeconòmic, a més, constitueix un gran recurs de suport, doncs, amb aquells que en aquest moment estan passant grans dificultats. a nivell personal, a nivell social i també, per què no dir-ho, a nivell familiar. I, per tant, ja em sembla que s'ha de començar a veure que és un, no un recurs en un sentit material, però sí que és una gran potencialitat i una riquesa de la societat i que, per tant, mereixen ser tractats amb el respecte i també, per què no dir-ho, i em sembla que no és egoisme, amb l'agraïment de que el que es fa es valori.
I a nivell de grup, és a dir, vostès, si m'ho permeten, per concretar, gent gran, què abarcaria? No? Quan parlem de gent gran, perquè amb aquests termes...
A les escoles, quan nosaltres hi anàvem, a moltes d'elles hi havia l'escala de la vida. I diríem, la bellesa comença quan comences a baixar l'escala. Baixar escales quan ens fem grans costa, tant o més, perquè els genolls fallen, tant o més que pujar-les. Què vol dir? Que fer-se gran costa més que fer-se gran. I faig una metàfora. Costa molt més de créixer que créixer, en tots els nivells de la vida. Hi ha unes persones grans que comencem a tenir dependències físiques, psíquiques, econòmiques, soles, la solitud és un gran problema de la gent gran, i aquest és un sector de gent gran, però els voluntaris, els que fan cura familiar, que cuiden, la gent que segueix les seves professions, perquè o escriu novel·les, o pinta quadres, o fa música, o simplement fa negoci, fa empreses, segueix sent... Els consells d'administració de les grans empreses del nostre país estan plenes de gent gran. Entre altres coses, perquè no hi deixen passar-hi els joves.
És un grup molt heterogeni.
I tant,
sí. Amb molta capacitat.
No, és un grup complicat, eh? Aviam, jo diria que estem en una societat molt materialista, i com que estem en una societat molt materialista, un dels baremos per definir gent gran és dir si ets útil laboralment o no.
Sí.
I en funció a la que laboralment t'han descartat, passa a ser un col·lectiu de gent gran que ja no saps ben bé què hi ha, no? És una mica de nebulosa. I ens trobem una mica de tot. Alguns sociòlegs estan dient que s'està donant una distorsió entre el que és l'edat biològica i el que és l'edat mental. És a dir, la gent ara, als 80 anys, se sent gent jove. Se sent gent jove i veus gent que va a discoteques i que va no sé on, quan socialment tens 80 anys. I com que tens 80 anys, tot això no, hauries d'estar al cap. I la gent no està al cap, està pues, fent excursions... No sé què. Això ha ajudat també molt, per exemple, a les noves tecnologies, el que poder viatjar per internet o poder estar obert al món, etcètera, etcètera. Ara, això no s'ha de fer oblidar que també hi ha una altra realitat, que és un col·lectiu indefens. Un col·lectiu indefens en el sentit de que, com que no és productiu, com que no està ben vist, per exemple, que estigui als primers llocs de les empreses, de les polítiques, del que sigui, se'l va apartant, perd capacitat de decisió, perd, per exemple, capacitat econòmica, té la que té, no la pot millorar ja, el màxim que pot aspirar és anar menys, i per aquí, ja, llavors aquí el que ens trobem són bosses de pobresa que realment per ells mateixos és difícil de gestionar. I per això sí que fa falta el que dèiem abans, aquests col·lectius, aquestes associacions i aquestes polítiques públiques de cara a tenir en compte això. I aquest creiem que és un dels problemes que es pot donar de cara al futur, un problema no intergeneracional, sinó de conflicte entre generacions. I hi ha alguns que comencen a preveure aquest conflicte entre generacions en el sentit de que per què un noi jove que està treballant no sé quantes hores i guanya 600 euros al mes, està veient que un senyor que està jubilat però s'està guanyant 1.200 euros al mes, que és la pensió, 1.300, que és la pensió mitjana. I aquí es pot començar que hi ha un cert problema de drets i un problema després també de pensions, etcètera, etcètera. És a dir, es preveu una...
Parlem d'aquest tema, si m'ho permeten, de la situació econòmica de la gent gran. Després parlarem de l'equilibri i del futur de la gent gran. La situació econòmica de la gent gran al nostre país, com és? Com la descriurien vostès? És bona? És també heterogènia?
És heterogènia, com tota la societat. Ara bé, cal calibrar que una persona, quan fa el procés de deixar la seva vida laboral per edat o perquè l'exclouen del món del treball, que també les prejubilacions, Déu-n'hi-do el mal que ens estan, ens han fet i, si no ho aturem, ens faran. Però el que lliures la documentació per convertir-te en el que es diu un pensionista, amb una bona sort, els ingressos queden reduïts al 50%, amb una bona sort. Però, a més, la crisi que segueix viva en moltes famílies, per això que apuntàveu d'una persona gran, que tal, el Jordi estava apuntant fa un moment, per què ha de pensar que si jo estic cobrant 600 euros treballant, tal... Bé, això vol dir que hi ha uns ingressos, en alguns casos zero, per part dels pares, dels nets, i que aquests avis estan acudint a la despesa de menjador. Ara vindrà, ja comença l'època de colònies, doncs què has de fer, anar-te'n tu de vacances o que un net se'n vagi de vacances amb una colònia d'estiu? La situació econòmica de la dona, com sempre, amb tots els altres aspectes, de la dona, les unes perquè no tenen jubilació, que han treballat sempre a casa seva i molt, fent més jornal que tots els homes junts d'aquella família, i les altres perquè han quedat jubilades amb unes pensions reduïdes. I des de les associacions i des de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, la FATEC, per fi es va aconseguir la compatibilitat entre l'anomenat SOBI, que en aquests barris obrers, de tradició obrera, de fàbriques que hi han plegat, però que hi havia, eren moltes les senyores, les persones, les dones que cobraven el SOBI, i la pensió de la viduïtat. Perquè, a més, la dona... quan tal com està la situació de la gent que en diem gent gran d'ara, doncs la dona, quan se li mora el marit, queda reduïda la pensió de viduïtat a un 52% de la base de cotització del marit.
És a dir, que la situació de la dona, a més gran, és més delicada, sí, que la de l'home, podríem dir?
Sí. I, a més, la pobresa, el llindar de la pobresa, el rostre és femení. Segueix sent femení, o bé perquè és jove i és monoparental, amb fills a càrrec, o perquè és gran, vídua, i moltes vegades no ben tractada pels seus propis, descendents, els propis fills.
Que crec que, de tots modos, clar, vull dir, ens trobem o no ens trobem com a conseqüència d'un camí llarg.
Sí.
I llavors, durant molt temps, doncs, l'activitat laboral de la dona era reduïda. Llavors es va plantejar, doncs, que evidentment hi havia d'haver-hi una equiparació. Però bueno, la realitat és que les jubilacions que venen, doncs, d'haver pagat a una bossa comuna per altres coses, amb el compromís de quan series gran t'atendrien. I llavors, clar, el sistema convencional que hi havia, doncs és en funció de les cotitzacions. Has cotitzat tant, tant, no? I llavors, doncs, la dona, evidentment, si no treballava, té aquesta feblesa, no?
Però sí que treballava, és a dir, treballava.
A casa. No, la meva pobra mare, vull dir, va treballar tota la vida. I, a més, vull dir, de l'1 de gener al 31 de desembre.
Exacte.
I a l'estiu encara més, no? Quan tothom deia de vacances, deia aquella pobra dona. Pobra dona, però en tinc un gran record, i ja no hi és. Doncs, bueno, va treballar tota la vida, però, bueno, amb les estadístiques era el que es deia sus labores, no? Tot això ja ha canviat, no? Però, bueno, som una mica hereus d'aquest camí fet, no? I, per tant, em sembla ara que buscar culpables, doncs, ens hi podrem entretindre. Però el que sí hem de plantejar és, en aquest moment, doncs, hi ha una persona gran, com dèiem abans, és aquella persona que té unes mancances a l'hora d'encarar, doncs, el fer de cada dia, no? I que inclús es troba que quan té un ensurt, la recuperació és més lenta. És a dir, un jove fa un constipat i en 24 hores se'l treu. Una persona gran fa un constipat i, cuidado, que si pneumonies, que si complicacions... I, per tant, això és la gent gran, tenint en compte que hi ha gent gran que és jove i gent jove que és gran. Això, que aquesta també és l'altra. Per tant, voler fer una ratlla de dir, pues, és gran a partida... No, són unes circumstàncies. Ara, el que sí que hem de veure és aquestes potencialitats que hi ha, com les encaminem, i jo crec que que a futur, i així que entro ja en un altre tema, és la qüestió de les pensions, no és una caixa a part. Les pensions són responsabilitat de lo públic que entre tots ens hem donat perquè encarin les necessitats de la ciutadania sense ara entrar si per la butxaca de la dreta o per la butxaca de l'esquerra.
Avui al Plusvàlua hem volgut dedicar tot un programa, tot un espai als que pensem que s'ho mereixen i que, a més, són i seran l'equilibri de la nostra societat, que és la gent gran. Parlem amb els nostres tertulians, el senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat de Catalunya, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la senyora Mercè Blanco, empresària jubilada del món sanitari, empordanesa d'adopció de l'Alt Empordà, i el senyor Jaume Jané, dedicat professionalment a l'educació, exdiputat del Parlament de Catalunya i directiu de la FATEC, Federació d'Associacions de la Gent Gran i membre del grup d'Opinió Gent Gran, i el senyor Jordi Sala, economista i president d'Unió de Grup de Gent Gran, i que al llarg de la seva història ha desenvolupat diferents càrrecs a l'empresa pública i privada. Hem tocat un tema important, que és l'equilibri de les pensions i aquesta relació entre el treball de la gent jove que comença, com sostindrà les pensions, que a més són en creixement, no? Com veuen aquest futur, aquest equilibri, senyor Sala? Volia parlar...
No, jo volia parlar... Deixa'm fer un apunt només amb una cosa que t'ho has dit abans, i era el de la pobresa femenina. A Barcelona, una gran bossa de pobresa desconeguda, que la pròpia administració no té prou valorada, és la de la persona, la dona gran que viu sola. Possiblement amb una pensió de viudetat com a molt, com a màxim.
Que estaríem parlant de quants diners, més o menys?
Però que té la gran dignitat de no voler-ho dir, que li fa vergonya dir-ho, i que, per tant, sobreviu com pot, a vegades perquè la plaça no li cobren, perquè no sé què, perquè els seus veïns l'ajuden, i amb un mínim va malpassant. I això, estadísticament, hi ha hagut problemes per detectar-ho, perquè hi ha una certa recança a manifestar-ho. No?
De quina pensió estaríem parlant?
Estem parlant pensions mínimes de 400 euros, com a molt, com a molt.
Que no donen, per suposat, per les despeses mínimes.
Per això hi ha hagut, com deia Lluís Alegre, doncs, aquesta tendència cada vegada més a la pensió de viudetat anar-la incrementant el percentatge, no?, de que percebien les viudes. No? Parlant del tema de pensions, hi ha dos temes que a mi m'agradaria posar sobre la taula. Un, si és el més just i és viable l'actual sistema de pensions, és a dir, que tot va amb una bossa i després tothom cobra al final, o el sistema que alguns s'estan plantejant de que cadascú vagi fent la seva pròpia, el seu pla de pensions de futur i com es faria aquesta transició d'un model a l'altre. Segon tema.
També hi hauria d'haver-hi, si hi ha persones que no poden fer aquest, no?
Sempre hi ha, diguem, l'estat de benestar, que és aquest estat que hem de tenir per aquells casos de que es resolen situacions pues, de feblesa social. No? Segon tema, és a dir, anant a l'actualitat, estem veient com s'està esgotant la bossa de reserva del pla de pensions. És a dir, que es continuï només com ara, no hi haurà prou diners per pagar. Què es fa amb això, no? Esperar que millori la situació econòmica, com diuen alguns, però preveient que cada vegada hi haurà més gent que cobra i menys que entra i tant, què s'ha de fer?
Amb el futur.
Per tant, aquí s'ha de prendre alguna opció. Amb aquesta campanya electoral veiem ja que es comença a parlar sí, perquè els pressupostos de Seguretat Social s'han de nodrir únic exclusivament de les aportacions de la gent, que hi pot haver també aportacions de l'Estat via impostos, de cara a mantenir pues, aquest matalàs que també ajuda...
I incentivar una mica la natalitat tampoc estaria malament.
Tampoc estaria malament. Però el que s'està fent, i aquí és la meva preocupació en aquests moments, és a dir, l'última reforma que hi ha hagut de la Seguretat Social, que ha fet l'últim govern ara en funcions, ha posat uns topalls, de fet, per poder revisar les pensions. Abans hi havia una revisió automàtica, que era un acord entre tots els partits polítics, el que es coneixia pel Pacto de Toledo, que s'aplicava automàticament uns mesos. Això, literalment, ara s'ha canviat, i on aplicarem una fórmula diferent. I és una fórmula que té trampa, perquè és una fórmula que, pels mecanismes de càlcul, màxim que pot pujar sempre és el 0,25, que és el que s'ha aplicat aquesta vegada. S'ha aplicat el 0,25 i s'ha aplicat el 0,25 perquè els altres variables de la fórmula fan que no pugui pujar més. Això en un moment com ara, que tenim una inflació negativa, vol dir que el pensionista hi guanya una mica. Però en situacions de normalitat, que tinguem inflacions del 2%, que és el que es considera normal, o el 3 o el 3,5, vol dir que cada any el pensionista anirà perdent.
Perdrà més.
I, per tant, aquí el que s'ha fet és una reforma encoberta ja del sistema actual de pensions, quan el sistema espanyol de pensions, diguem, no és el millor de la Unió Europea, ni molt menys, no?
Senyor Ligra.
Jo, de tots modos, totalment d'acord amb això, però amb una persona que diríem gent gran, un jubilat s'ha trobat que al llarg de la seva vida, quan ha treballat, de l'ordre d'un quasi un 30% se li retira per les cotitzacions socials. Enfermetat i també jubilació i totes aquelles coses, no? Per IRPF, d'allà depèn de lo... però un 20%. 15, un 20%. Per tant, una persona que ha estat treballant i que ara és gran, quan de lo que ell cobrava, veia que la caixa pública, i ara no entraríem si troians o no troians. Vull dir, ara aquí, vull dir, una mica el sistema que hem tingut. No? Doncs pràcticament un 40 o un 50% ha desaparegut precisament doncs, per dotar-se de, entre el públic, poder subvenir allò que particularment no pots. Bueno, jo crec que aquest és el tema. Llavors, ara ha canviat tot. Doncs jo crec que llavors vull dir, no serà un interruptor i a partir d'ara doncs, agafarem per inspiració de lo que sigui de quatre savis o dir, un nou sistema i tot arreglat. Per tant, hi ha d'haver una transformació que forçosament ha de ser lenta per la magnitud del problema, però que el que no podem dir és tu, quan siguis gran, i et fico amb el que deia l'amic Jordi, tu, quan siguis gran, tindràs una pensió. En tot cas, el que hem de dir és, mira, deixem de cobrar el que hem gestionat malament i llavors apel·lar a la corresponsabilitat de tots i, òbviament, per qui no pugui, a l'estat del benestar. Però em sembla que és un canvi tan fort que hem de buscar un nou sistema, però dintre del sistema, perquè com trenquem el sistema, llavors sí que no hi havia, entraríem en un caos.
Senyora Blanco.
Sí, jo crec que les entitats sense lucre han fet una labor que el mateix política no ha fet. O sigui, han tingut una sort tan immensa que nosaltres, sí que és veritat que tenim un rànquing, si no m'equivoco, a Europa, de la població més generosa i més altruista que hi ha a Europa. Amb això som els primers.
Sí, els catalans, per exemple, els primers. Tot el tema de la mutualitat les vam crear quan realment el públic pensava en altres coses.
Les donacions, sí, és una riquesa. Les donacions de...
Les caixes.
De clíniques, quirúrgiques, som els primers. Llavors, escolti'm, llavors, això s'han de plantejar.
Ara això és públic, i per molta gent el públic és pecaminós. També diguem-ho tot, no?
Ara d'aquí 4 dies, jo faig un exemple, d'aquí 4 dies, doncs molts de nosaltres anirem a un cens que ens han convocat per mirar la gent que dorm, sapiguer, i numerar la gent que dorm al carrer.
Ja
sap. I això, escolti'm, la gent ho sap, i arriba un punt que dius, bueno, i aquí què està passant? Després, una altra cosa, no és igual viure en una ciutat gran que viure en una població petita. Una ciutat gran ets molt més aïllat. O sigui, la gent es moren a casa seva i no se n'adonen per què. O no la veuen o que ja l'ambient fa clarament que alguna cosa està passant. En una població petita és diferent. Les poblacions petites tenen un més cura.
Un grau de solidaritat molt major.
Es veu més, clar, es cuiden més. Això, però... Aquestes empreses, no dic empreses, són entitats sense lucre, fan una labor increïble.
Senyor Gené.
Jo ara, si em permeteu, faig un bucle de tot això, que és el següent. A la FATEC, cap allà al 2000, vam iniciar la campanya, que no l'hem tancada, per unes pensions dignes i suficients. Portem més de 15 anys... amb aquesta campanya. S'han aconseguit coses molt concretes, amb una interlocució amb tots els grups parlamentaris i intentant establir diàleg, governi qui governi. Dissortadament per Catalunya, totes aquestes qüestions de l'estat del benestar està en mans del govern de l'Estat, políticament, pràcticament i diàriament. Per tant, hem hagut també d'entendre'ns amb qui ha governat i amb qui ha participat de l'acció parlamentària en el Congreso de Diputados. Molt bé. Amb aquestes reunions durant 15 anys de gent preocupada per les pensions, pràcticament no hi ha mai persones de 60, de 50, de 40... I sé molt bé el que em dic. Em dono testimoni personal.
És a dir, sempre són gent jove.
Sembla que el tema de pensions ens afecta als pensionistes. En Jordi ens acaba de recordar que el 0,25%, que vol dir el 0,25%, que ja portem 2-3 anys, que els pensionistes, amb el que tenim, si s'aconsegueix que no s'acabi de buidar el fons de reserva i que es vagin fent cotitzacions, que vol dir que aquest poble, mentre hi ha feina, a casa nostra, a Catalunya, si hi ha feina, tota la problemàtica la tirem endavant. Quin és el problema número 1 que tenim? Feina. Feina, feina i feina. Hi han famílies d'aquestes que estem parlant que els seus avis... Mireu, hi ha un drama més encara amb això de les famílies i l'aportació de la gent gran. Hi havien persones grans residenciades, amb residències públiques o concertades, que la família ha retirat a la persona que estava residenciada per poder recuperar la pensió de l'avi, de l'àvia, i poder seguir vivint amb l'ingrés d'aquesta pensió tota la família. Això és un tema molt seriós d'estat del benestar. Ens l'estem carregant, ens hem carregat altres coses, els valors de la societat, de fraternitat, de solidaritat, ens estem carregant les caixes, ens les hem carregat, les mútues estan en declivi, les cooperatives, hi ha un renaixement del cooperativisme, especialment laboral, no de consum, i aleshores el que cal fer, em sembla, és passar de la societat del benestar, això ho estimem, la gent que hem treballat durant molt de temps en temes socials i en temes dependents de l'estat del benestar, passar de l'estat del benestar a la societat del benestar. I la implicació de totes les persones, tinguin l'edat que tinguin. Entre altres coses, la gent gran som ciutadans de ple dret, eh? Mentre no tinguem una qüestió de tipus de demència senil que ens impossibiliti pensar, la persona gran, tingui l'edat que tingui, té tots els drets que qualsevol ciutadà. I volem ser ciutadans de ple dret. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money.
Fa un parell de setmanes, la taula del tercer sector va organitzar una xerrada per donar visibilitat al tema del maltractament a la gent gran, un tema que, com deia molt bé el manifest, requereix respostes. El senyor Jaume Jané apuntava aquest tema, aquesta problemàtica de famílies que d'alguna manera utilitzen la gent gran i els seus recursos, o que els porten per poder fer front també a la seva situació. A vegades amb bona fe, simplement, i d'altres, doncs no tanta. I són situacions molt delicades que queden en el silenci. No sé si n'han sentit a parlar, no sé si ens són coneixedors del tema. Sí, sí. Si deixem parlar una mica a la gent, senyor Alegre.
Bueno, és un col·lectiu amb febleses, naturalment, és a dir, tota la potencialitat de la joventut, l'energia... Un savi nostre, Ciceró, deia que la societat, per ser rica, havia de gaudir de l'empenta i el dinamisme dels joves i també de l'experiència, de l'ordre dels grans. I, per tant, que una societat és rica en la mesura doncs, que estigui ben integrada. No? Els grans, evidentment, són febles. Vull dir, perquè... I llavors, aviam, aquest maltractament, jo crec que, vull dir, generosament, a vegades és acceptat per part del gran. Vull dir, perquè quan veu doncs, que els seus fills tenen problemes i que no arriben a fi de mes, doncs, evidentment, doncs, donen el que tenen, i el que tenen a vegades és poc, però també ho donen. No? I, per tant, maltractament.
És una paraula, sona una paraula dura.
És potser una mica forta, perquè jo crec que molta gent, vull dir, davant d'una dificultat, doncs cedeix. Doncs, el que hem de procurar és que la societat tingui, amb tot el que hem fet entre tots, unes cobertures raonables mínimes.
Per no haver de recórrer a aquest sacrifici. Senyor Sala.
Sí, no, jo crec que maltractament n'hi ha, i com n'hi ha a tots els segments de la població. El que passa que, o sigui, un...
No el nego, el maltractament hi pot haver...
Hi pot haver, i com n'hi ha tots arreu, però vull dir que al ser un segment més feble, com tu deies, doncs també se'n pot donar una mica més, no? El que jo diria que més que maltractament, el que hi ha potser és manca de cuidados, moltes vegades, que no hi ha l'atenció deguda, que va lligat amb dos temes més, el de la solitud, perquè moltes vegades la gent està sola i, per tant, no té qui el cuidi. Potser té un assistent social que passa quan pot i poca cosa més, i l'econòmic, que avui dia surt car. Per exemple, una de les enfermetats que està fent estralls és l'Alzheimer. L'Alzheimer és una enfermetat que, déu-n'hi-do, que se'l troba, no? Que necessita, pues, una atenció constant. No sé si això no hi ha un cert recolzament econòmic a darrere, pues és molt complicat. L'enfermetat en si és complicada, però l'altre encara ho complica molt més. Aleshores, si ho ha de fer la pròpia família, al final és allò que la pròpia família en un moment que necessita vacances, també, perquè és una situació absolutament estressant. I si has d'anar que hi hagi un manteniment des de fora, una residència, pues, estan amb uns preus avui en dia que, si no és una residència pública, pues, no està la majoria de les butxaques de la nostra població. Per tant, aquí també hi ha un tema que tornem a el que deia l'amic Gené abans, a l'estat de benestar, que també aquí hi ha d'haver aquest coixí de veiem com a través de la xarxa de ciències socials es pot fer càrrec sobretot d'aquesta gent feble que té aquestes mancances de salut i de poder-se cuidar ells mateixos. I aquí voldria lligar, encara que no és ben bé el mateix, però amb una cosa que valdria la pena que la gent se n'és acostumant, que és el tema del testament vital.
Sí,
que jo crec que aquí també valdria la pena fer un recordatori que existeix, que Catalunya és un cap de bandera, que això pot ajudar a resoldre alguns temes de cara al futur.
Expliquin-lo, si volen, breument, el tema del testament vital,
sí,
perquè persones que ens escoltin...
Deixi'm fer un parèntesi d'arribar al testament vital, que és el que vostè ha apuntat a la taula del tercer sector. Es va fer a l'Ateneu Barcelonès la sessió aquesta periòdica, que cada mes es fa un tema d'aquests, sobre el maltractament. Això ho vam instar-ho des de la FATEC, que som membres actius, membres de dret i actius de la taula del tercer sector. Es va fer una sessió molt important. El maltractament físic i psíquic està, jo diria, amb protocols i ben conduït, però aquests maltractaments psíquics i físics es fan com a vegades amb la infància o dissortadament en altres casos, a nivell de la família. Llavors, el propi afectat no té capacitat de denúncia perquè està rebent el maltractament a l'àmbit. Després hi ha un altre maltractament, que són els econòmico-financers, que amb el programa DAFNE de la Unió Europea vam treballar a FATEC i es va fer un treball de camp ajudat per una professora de sociologia més els seus alumnes en pràctiques i fent el treball de camp, que aquí sí que no hi ha protocols. S'ha obtingut, no obstant, de la Fiscalia de l'Estat un reordenament del codi i hi ha un número, que és el de la FATEC, que anònimament qui se senti maltractat es pot posar en contacte i des de la Fiscalia conduiran el tracte de maltractaments físics i psíquics. L'econòmic o financer també, però és molt més complicat. El telèfon del FATEC és el 93 215 0233. 215 0233. I,
si
voleu,
ara...
El testament vital, el document de voluntats anticipades, es pot fer demanant ajut del metge de capçalera, la metgessa de capçalera, de qualsevol notari, que la quota de notarial, els honoraris notarials són molt barats, és un document renovable, que no és per sempre, que pots fer el document vital, el testament vital avui, i demà pots transformar amb aquell apèndix que hagis volgut, o perquè t'hagin explicat, no és per sempre, i és molt útil. Si estimes en els teus, fes testament vital. Si tu estimes els teus fills, si tu estimes a la teva esposa, si tu estimes el teu espòs, fes testament vital, perquè els evitaràs en un moment de prendre decisions que aquella persona no està capacitada per prendre decisions, ja haver-les pres prèviament. Quines? Les d'ell, les d'ella.
Mm-hmm. Potser valdria la pena explicar el que és el testament vital.
Exacte, és el que anava a dir, perquè és el que preguntava jo abans. És, per als nostres oients, a part de fer una crida perquè el facin, què és un testament vital? Si m'ho poden explicar el senyor Sala o el senyor Alegre...
No, senyor amic Sala.
No, aviam, molt curt, perquè el testament vital és senzillament on tu deixes reflexada la teva voluntat en casos, diguem, extrems. És a dir, si vols, fins a quin punt, dius, mira, jo a partir de cert moment que no pugui tindre una vida mínimament digna, prefereixo, pues, senzillament, que em desconnecti. No, ja està. Vull dir, és un...
És a dir, prendre decisions per moments complicats.
Per moments complicats.
No és eutanàsia, eh?
No és eutanàsia, eh? Mm-hmm. És senzillament de dir, escolta, jo vull arribar fins aquí, a partir d'aquí no vull anar més lluny. Mm-hmm. Aleshores, això, bueno, hi ha una... Així s'ha explicat, és molt... Hi ha una sèrie de protocols, també, i d'assessoraments, de decisions que tu pots prendre, i que de cara al futur allò fa que, si està registrat, se't respecti.
Mm-hmm. Senyora Blanco.
Sí, jo voldria comentar una mica el per què s'ha arribat a la societat amb el maltractament a la gent gran. Jo recordo a la meva generació que això ni se'n parlaven. O sigui, la figura de l'avi a casa era tan normal com menjar cada dia. Era un fet natural. Llavors, jo li vaig preguntar un dia a en Jaume, que vam estar junts, i li vaig dir, per què a totes les societats que ara, amb la globalització, es donen això, o som els únics? Jo ara no parlaré de coses concretes, com pot ser, doncs, jo què sé, les ètnies gitanes, que ho vaig dir-ho, l'ètnia gitana respecta moltíssim els seus avis, els seus pares. Qui diu això? Diu altres cultures. Llavors, què ens ha passat a nosaltres? Jo crec que hauria que tenir una política d'educació dels infants i joves, i d'alguna manera haver recuperar tots aquests principis, perquè què està passant? Jo a vegades penso, sento amb algun net que li es dirigeix amb el seu avi, amb el seu nom. Pot ser molt modern, pot ser molt obert, o el que vostès vulguin, però dir avi...
La paraula, no? I avi, iaio, iaia, no? Àvia...
Sí. Té un sentiment a darrere. I els avis normalment són un pont amb els pares.
Jo crec que ha passat una mica això, aviam, per la societat que hem generat. És a dir, en el fons, venim d'un món rural. I fa 50 anys les ciutats eren petites. I, per tant, en el món rural era lògic que a casa hi hagués l'avi, hi hagués el tiet o la tieta que no s'havia casat, hi havia... I, per tant, era intergeneracional. Llavors, hem generat, com a conseqüència de les grans empreses, les grans ciutats, i, com dèiem abans, en un poble petit, la persona que passa dificultat té una cara i és coneguda, i hi ha una solidaritat d'escala, de barri, de carrer, no? I ara em sembla que és això, que hem fet unes grans ciutats i de sobte llavors ara veiem que això ha canviat i per tant em sembla que també en el futur les ciutats hi haurà una redefinició de grans ciutats i segurament hi haurà un cert aprimament i tornarem a aparèixer perquè amb el treball doncs, pràcticament autònom i des de casa i amb les noves tecnologies doncs, no s'haurà d'anar a treballar sinó que es podrà treballar. Doncs tot això replantejarà un canvi també. És somiar, segurament, però a 50 anys o 100 anys les ciutats seran diferents. I com que ja parlem, havent viscut doncs, 50 anys de transformació d'una Barcelona dels anys 60 que tenia un tamany i una Barcelona actual que no té res a veure...
Amb internet.
Doncs tot això hi haurà un replantejament i la persona, jo confio, que continuarà sent el centre de les... hauria de continuar sent el centre de totes les atencions.
Seran unes ciutats de gent gran?
senyor?
No, jo crec que s'està donant ja aquesta transformació. Hi ha experiències molt interessants. Per exemple, jo recordo que a Alemanya hi ha un grup d'arquitectes que quan dissenya els edificis els dissenya pensant de que a la pròpia escala hi hagi aquesta vivència d'intergeneracions. I dissenya pisos molt petits per estudiants, pisos perquè hi hagi famílies amb nens, i d'altres adaptats a la gent gran. Ja. Perquè considera que el millor que pot fer és això, que dins de la pròpia, aquesta petita comunitat, aquesta minicomunitat, ja es doni aquesta interrelació, de que després l'estudiant pot fer de cangur dels joves, o el gran poden fer no sé què, i s'estableix aquest nexe de convivència i també de transmissió de cultura entre unes generacions i unes altres.
I de valors.
I de valors, sí. Això a nivell d'alguns arquitectes que estan treballant en aquest sentit. També s'està començant a repensar quines són les residències, els centres de dia, si tot això funciona o es va com hi ha als Estats Units, que hi ha moltes residències ja fetes, pensades només en gent gran, no? Grans col·lectius amb serveis comuns i que entre ells pues, tenen una ciutat, una convivència, etcètera. Per resultant, el que deia en Lluís, jo crec que ja hi estem anant, ja hi ha gent que ja està pensant, i això vol dir pues, replantejar urbanisme, replantejar la ciutat, replantejar tota una sèrie de coses, en funció d'aquest canvi de piràmide d'edat que estàvem dient al principi.
Breument, senyor Janí.
No, molt breu. A la ciutat de Vic, el complexe del anomenat del Nadal ja funciona. L'alcalde Jacint Codina ho va posar en marxa i després van continuar-ho i funciona ja d'aquesta manera, amb una harmonia, biblioteca, sala d'actes, oberta al barri, etc. Amb un ambient no gens fàcil, socialment parlant, semblant al Raval nostre. Parlo del Nadal de Vic.
I diu que funciona, que és una comunitat de gent gran.
No, és uns serveis pensats. És una mostra d'un urbanisme diferent, obert, pensat. Que hi ha una residència, hi ha centre de dia, hi ha biblioteca, hi ha capella,
potser
hi ha sala d'actes...
Potser faltaria aquesta relació amb la gent jove.
S'estableix de manera natural la relació intergeneracional a nivell de barri.
Sí? Senyora Blanco.
I aquí a Barcelona tenim alguns exemples de poligonals, eh?
Mm-hmm.
Jo crec que sí. Que el que deia en Sala té raó, que els Estats Units amb això són uns pioners, però, a més, allà tenen la cultura de que quan fan una festa a casa seva van grans i joves. No és, anem a fer una festa a casa, bueno, que són persones joves, doncs no anem. No. O sigui, allà és normal. Llavors, per què nosaltres no de ser així? I estic segura que hi ha una joventut que tenim que els encanta estar amb nosaltres. Estic convençuda.
Però
i l'he trobada, en alguns llocs l'he trobada.
Sí, Mercè, però
hi
ha tot un treball que portem temps intentant fer, que és per què han d'haver-hi casals de gent gran. Quan els ateneus estan inventats per fer teatre, no es pot fer junt, per cantar, no es pot, una coral no pot cantar veus diferents, però hi ha reticències. Aquí, pensem, fa poc es van obrir, encara no estan tots els patis perquè no hi ha el pati de l'escola obert al barri. Aquí era la primera reticència dels professionals de l'ensenyament, que no volien la invasió del seu territori per la gent usuària dels... I amb els casals de gent gran s'ha d'anar a la transformació. La gent més activa, la gent més productiva del que anomenem gent gran no va al casal.
No fer guetos, sinó fer transversalitat.
Clar. Retornant una mica a la primera aportació del senyor Alegre, no? Aquesta relació intergeneracional tan important i que potser en els últims anys hem anat perdent. Doncs hem de deixar avui el programa Plusvàlua. La veritat és que ha estat molt suculent, ple de temes interessants, com doncs, el tema de la situació econòmica, de la vida activa, de la paraula gent gran, no?, i de la dignitat. Em quedo amb aquesta paraula, la dignitat de les persones, al respecte al talent que no hem de perdre, no?, i aquests valors que crec que no ha sortit tant, però que és un reflex que els joves haurien de veure una mica. Senyor Lluís Alegre, senyora Mercè Blanco, senyor Jaume Jané, senyor Jordi Sala, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda amb un tema tan important per la nostra societat.
I ens acomiadem dels nostres oients també fins la setmana vinent, com sempre, al Plusvàlua, amb el nostre agraïment al Centre d'Estudis Econòmics i Socials que ens porta la producció, com sempre, el nostre tècnic Jordi Carretero. Avui amb una música fantàstica de Peggy Lee, la cantant de jazz i música popular dels Estats Units, i avui és Corpus Christi, així que us animem a viure-ho amb alegria i a poder portar, a poder anar als llocs, als espais on podeu veure aquest ou com balla, per exemple, al claustre de la Catedral de Barcelona, o també ens apunta el nostre tècnic, si volen afegir-se a la Patum de Berga, també. Ja seria un altre ambient molt, molt diferent. Doncs ens acomiadem fins dijous vinent aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Són